club on es va formar, després d'haver jugat entre molts altres equips al Mallorca, al Sant Andreu, a l'Europa, al Reus o, més recentment, al Llagostera i al Badalona.
En hoquei herba, la Gara ja coneix rivals a la fase de grups de l'Eurohockey League.
El club terrassenc està enquadrat al grup D i s'enfrontarà al Sant Germain francès i al Kelburn escocès. Recordem que l'Atlètic Terrassa i el Polo de Barcelona no han de disputar aquesta fase de grups perquè estan classificats directament pel CAO 16.
I acabem un últim titular. Laura Brun i Aitana García marxen del club voleibol Sant Cugat. Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Julià i Ignasi Rodríguez al control tècnic, Martí González i Alba Triador a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, Albert Prat.
La Xarxa.
Quin pla tens per aquest estiu? La força dels esports o l'emoció dels castells? L'alegria de la festa o la intensitat dels concerts? Per què triar si pots tenir-los tots? Passem junts l'estiu. Cada dia en directe a la teva tele local i al canal 159 de Movistar Plus. La Xarxa de Comunicació Local.
Quins fogons? Amb Clara Simó i Marina Antúnez.
De postres només tenim fruita, iogurts, light i fruits secs.
Nena, quines postres més bàsiques, no? Ens ho hauríem pogut currar una mica més avui que venien ells, no?
Si tu, jo no hi he pensat. A tu tampoc se t'ha acudit, no?
No. I si fem un pastisset?
I els fem esperar 40 minuts?
No, ja s'estan impacientant.
Ja venim amb les postres, eh?
Què fem?
Fem una clafotis de cireres.
Doncs com no el fem al microones, no tenim temps.
Clafotis en 10 minuts.
En un bol barregem un ou, 40 grams de sucre, 30 grams de farina i ho remenem bé.
I posem 100 ml de llet, mica en mica, perquè no se'ns hi facin grumolls. I una cullerada d'amaretto, si en tenim.
Si no, una mica de rom, licor de taronja o anís.
Repartim la massa en bols de soufflé perquè puguin anar al microones.
I afegim una cirera sense pinyol.
Ho coem 3 o 4 minuts al microones a màxima potència.
I ens ho mengem calent o tebi.
Perdoneu, és que sempre fem aquestes postres al moment, perquè siguin més bones.
Quins fogons!
Seguiu-nos al YouTube
o al Facebook de Quins Fogons,
amb Clara Simó
i Marina Antúnez.
La Xarxa. La Xarxa de Comunicació Local.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre amb un repàs als titulars d'avui. Les autoescoles han posat el crit d'alarma pels greus efectes que està generant la vaga dels examinadors de la DGT. Va començar a principis de juny i avui dia ja hi ha llistes interminables de cua d'alumnes que volen pujar a examen teòric o pràctic.
I això ha bloquejat l'activitat de les autoescoles justament en els mesos en què més demanda tenen. Avui coneixerem quin és l'impacte que l'hi ha.
L'Ajuntament ja ha qualificat el cost dels desperfectes a la setzena de parquímetres de la zona blava que, com explicava dilluns el tinent d'alcaldia Torrent, van ser objectes d'una onada d'actes vandàlics durant el mes de juny.
Són 26.500 euros als quals haurà de fer front l'administració i pagar-los amb els diners de tots. Per mitjà d'un comunicat de premsa, el consistori ha anunciat que es personarà com a acusació particular en la denúncia que ja ha presentat Gesvia, l'empresa municipal de mobilitat.
I ja hi ha data per la inauguració de l'Oktoberfest 2017.
Serà el diumenge 1 d'octubre a les 21 hores, a les 9 del vespre. Estava prevista pel dissabte 30 de setembre, però la celebració del referèndum d'independència de l'1 d'octubre i l'Ironman Barcelona el mateix dissabte ha motivat el canvi. Enguany se celebrarà la 30a edició i l'Ajuntament anuncia la signatura d'un conveni amb l'empresa organitzadora per incrementar la qualitat d'aquest esdeveniment.
L'incendi de Taià ha quedat sufocat, deixant prou una superfície de 13 hectàrees de bosc cremades. Les flames van obligar a citar diverses urbanitzacions de la població al Maresmenca.
El foc es va originar ahir i s'ha detingut una persona veïna de la població acusada de provocar-lo. L'alcalde de Taià ha explicat que la manipulació d'una serra de radial podria ser-ne la causa. Aquest tipus de maquinària no es poden utilitzar en època de risc d'incendis.
Fotofilm Calella convoca la 26a edició del Trofeu Rafael Carpinell de fotografia.
Els participants hauran de lliurar abans del 19 d'agost un màxim de 3 fotografies sobre Calella, els seus paisatges, les seves festes o la seva gent. El veredicte dels guanyadors es donarà a conèixer el 26 d'agost. Les obres seleccionades s'exposaran durant la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
La presidenta del Fons Monetari Internacional ha advertit a Espanya que ha de reformar l'actual sistema de pensions per garantir l'estabilitat econòmica i el creixement que s'ha registrat aquests últims 4 anys.
Proposa ampliar la vida laboral, el que significa posposar l'edat de jubilació, i recomana igualment que els ciutadans contractin plans de pensions privats.
Les autoescoles de Calella han estat directament afectades per la vaga dels examinadors. Les llistes d'espera per examinar-se de la teoria i pujar al pràctic de carnet de conduir augmenten a diari des del 2 de juny, quan va començar la vaga dels examinadors, pel conflicte laboral que mantenen amb la DGT. Les convocatòries s'han reduït a la mínima expressió i s'arriben a anul·lar a última hora, i això està bloquejant l'activitat de les autoescoles justament en l'època de l'any que més feina tenen. Adverteixen que si la situació es manté, molts centres es veuran obligats a acomiadar personal o fins i tot a baixar persianes.
Mercedes Ruiz, professora de l'autoescola Calpín de Calella, ha explicat a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió que durant el mes de juliol només ha pogut pujar al pràctic 2 dies i que s'han hagut de desplaçar fins a Sabadell per portar els alumnes al teòric. El punt d'examen habitual és Mataró. Tot i respectar les seves reivindicacions, Ruiz lamenta que la vaga els enganxi de plen els mesos en què més feina tenen i això els condueixi a un veritable col·lapse. S'hi refereix en termes de situació límit.
Nosaltres, quan més treballem, comencem ja la campanya d'estiu a finals de maig i estem treballant a tope fins a l'octubre o novembre, que és el que sol estirar un alumne que comenci ja quan ha acabat la selectivitat o quan han acabat les universitats. I aquest any ens hem trobat amb aquest cas d'aquest noi que marxarà el dia 26 només amb la teòrica i tindrà que estar fora 10 mesos i quan torni haurà de tornar a començar. La teòrica no, evidentment, perquè té un període de duració de 2 anys, però s'han anat sense el seu permís de conduir.
Dubta que les autoescoles puguin aguantar la situació molt més temps. El ressò que està tenint la vaga fa que els interessats en treure's el carnet s'ho pensin dues vegades i que els que estan dins i han aprovat la teòrica decideixin posposar les pràctiques.
Si no genera diner perquè els alumnes no s'examinen, els propietaris de les empreses no poden pagar ni seguretat social i els autònoms pues, no poden pagar els seus autònoms i bueno, tot això és el peix que es mossega la cua. El dit aquest català que tenim nosaltres que diuen no jugava ni el tercer va rebre, aquí reben les autoescoles i reben els ciutadans perquè no poden exercir el seu dret a examinar-se quan ja han pagat una taxa per fer-ho. Bé, és una situació que ni es sosté per als alumnes ni es sosté per les escoles. Un despropòsit.
I si bé és una problemàtica que afecta el conjunt de l'estat espanyol, aquí a Catalunya, on la ràtio d'examinadors és més baixa, la incidència és molt més gran. Es calcula que cada dia s'anul·len 1.456 proves.
És on fan falta més examinadors. Per exemple, altres províncies, el mes d'agost s'examina, aquí no s'examina, A Catalunya el mes d'agost tothom fa festa. A la resta de províncies d'Espanya, moltes, el mes d'agost es continua treballant, el que facilitaria molt que nosaltres poguéssim treballar també a l'agost, perquè aquest jovent que s'ha de treure el carnet durant el període d'estiu podria fer-ho. Però clar, com que la prefectura fa vacances, doncs nosaltres també hem de fer vacances.
La restitució de les places d'examinadors per jubilacions i també el cobrament dels complements salarials pactats l'any 2015 són les principals reivindicacions dels examinadors de la DGT que denuncien una precarització de les condicions de treball. La convocatòria de vaga està programada per un total de 20 dies entre els mesos de juny i juliol, si no s'arriba a un acord, i sembla que les parts no s'asseuen a negociar. Els examinadors amenacen amb convertir-la en indefinida. De les A la seva banda, les autoescoles s'han organitzat a través d'una plataforma que ha celebrat dues mobilitzacions de protesta a Barcelona i n'ha anunciat una d'unitària per la setmana vinent i que tindrà lloc a Madrid.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament xifra amb 26.500 euros el cost dels actes vandàlics als parquímetres. El consistori confirma per mitjà d'una nota de premsa que es personarà com a acusació particular en la denúncia que ha interposat GESVIA per l'atac a les 16 màquines expandedores d'etiquet de la Zona Blava que es van ruixar amb àcid i es van segellar amb silicona. Totes aquestes màquines van aparèixer amb pintades fetes amb esprai negre on es podia llegir "El carrer és de totes".
Dels 16 parquímetres que van patir els actes vandàlics, només dos no es van poder recuperar i va ser necessari substituir-los per equips nous. També va ser necessari reparar 7 lectors de targetes bancàries i d'altres elements addicionals. Ho avançava a principis d'aquesta setmana el tinent d'alcaldia de Mobilitat i president de GESVIA, Albert Torrent. El cost estimat dels desperfectes ocasionats és de 26.500 euros.
I la inauguració de l'Oktoberfest 2017 es farà finalment el diumenge 1 d'octubre a les 9 del vespre. Serà el mateix dia en què hi ha previst la celebració del referèndum d'independència, que en un principi s'havia posposat sobre la taula dues dates per la inauguració de l'Oktoberfest, o bé divendres 29 de setembre o bé l'1 d'octubre. Els organitzadors descartaven el dia previst inicialment, el dissabte 30 de setembre, ja que Calella acull l'Ironman Barcelona. Enguany hi ha prevista l'assistència de 60 bandes de 18 països diferents.
Canvi en el calendari, ja que el tradicional degollament del barril que dona el tret de sortida de l'Oktoberfest estava previst pel dissabte 30 de setembre. Recordem que aquell dia la ciutat també acollirà la celebració de l'Ironman i per motius logístics i organitzatius s'ajorna fins diumenge al vespre la inauguració de l'Oktoberfest. Segons va avançar Ràdio Calella Televisió, els responsables de l'esdeveniment es movien entre dues dates, o fer-ho divendres 29 de setembre o bé diumenge 1 d'octubre. Finalment, i després d'haver mantingut aquest dimarts una reunió amb l'alcaldessa de Calella, s'ha optat per fer-ho el mateix dia en què hi ha prevista la celebració del referèndum d'independència. Així ho ha avançat l'alcaldessa Candini.
L'1 d'octubre, a les 9 de la nit. Aquest any és un any especial perquè són 30 anys de l'Oktoberfest. I amb aquests 30 anys, doncs, la veritat és que ho volem celebrar-ho bé, volem, diguem, demostrar el compromís també, doncs, de la ciutat amb aquest esdeveniment tan arrelat. Aquest any són gairebé 60 bandes, 60 bandes de 18 països diferents.
Montserrat Candini ha explicat que en els propers dies l'Ajuntament de Calella signarà un conveni amb l'empresa organitzadora de l'Oktoberfest, World to Meet, per reafirmar el compromís de la ciutat amb l'esdeveniment, que és tot un referent i atrau visitants d'altres poblacions de la comarca. Segons Candini, el conveni inclourà millores per incrementar la qualitat en aspectes com la il·luminació, el so, les ventilacions o la pròpia imatge de l'esdeveniment.
Per comprometre's d'alguna manera o altra, doncs, d'una manera molt més clara i reafirmar, doncs, reafirmar el compromís amb aquest esdeveniment i, lògicament, alguns elements de millora, d'il·luminació, de, diguem, d'estètica, temes dels fums, és a dir, tot allò que d'alguna manera o altra puguem diguem, fer uns elements de qualitat i de millora en els mateixos dies, que són 3 setmanes, que, doncs, que al cap i a la fi creiem que val la pena poder anar evolucionant amb aquesta línia de qualitat.
L'Oktoberfest 2017 es desenvolupa a la carpa instal·lada al Passeig de Mar i s'allargarà fins al 21 d'octubre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Greenpeace alerta de l'alta pressió urbanitzadora del tram litoral Mataró-Malgrat de Mar. És una de les 53 zones amenaçades per la nova bombolla immobiliària a la costa peninsular, segons adverteix l'organització ecologista. Són trams que no estarien protegits mediambientalment i tindrien una bona comunicació, dos aspectes que el converteixen aquestes ubicacions en especialment atractives per als promotors immobiliaris i també per administracions, on es podrien projectar noves infraestructures. Hem parlat amb María José Caballero, portaveu de Greenpeace i una de les investigadores de l'informe Protecció a tota costa 2017, i ens ha explicat quines conclusions més generals han tret d'aquest estudi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Taià, segons informacions periodístiques, a qui s'acusa de provocar l'incendi que es va declarar ahir a la Riera d'Ardroles, a la població maresmenca. Els primers càlculs dels agents forestals apunten a un total de 13 hectàrees de bosc afectades per les flames.
L'incendi ha obligat a confinar de forma preventiva els veïns de quatre urbanitzacions de Taià. De la seva banda, dues unitats de la Creu Roja es van mobilitzar per atendre 25 persones que van decidir marxar voluntàriament de casa i que van tornar al cap d'unes hores. L'alcalde de Taià, Andreu Bosch, ha explicat que hi ha indicis que fan pensar que l'origen del foc va ser per un ús inapropiat d'una serra radial en una finca rural del poble. Aquest tipus d'eines no es poden fer servir a l'estiu justament pel perill que suposen. Les condicions ambientals i el desplegament de 40 mitjans entre aeris i terrestres i vehicles de les ADF van permetre estabilitzar el foc en poques hores.
facebook.com/radiocarella, Twitter @radiocarellatv.
Fotofilm Calella ha obert la convocatòria per la 26a el 26è trofeu Rafael Carpinell de fotografia.
Els participants hauran de lliurar abans del 19 d'agost un màxim de 3 fotografies sobre Calella, els seus paisatges, les seves festes o la seva gent. S'estableixen 3 categories de premis. El guanyador del primer rep una obra original autografiada de Raül Villalba, de medalla daurada de fotofilm, i 120 euros. El segon premi rep la medalla platejada de fotofilm i el tercer la bronzejada. El responsable del trofeu Rafael Carpinell de fotografia, Josep Maria Colomer, anima a totes aquelles persones que habitualment fan fotografies i que les comparteixen a través de les xarxes socials a que hi participin del concurs.
Voldríem que tota la gent que en principi doncs està fent fotos amb el mòbil i que els envia a les xarxes socials i els envia a les revistes i també els envia a TV3 i els envien per tot arreu, doncs que també els enviessin en el concurs que fem cada any aquí a Calella. És un repte. Fer una foto del teu poble és un repte, perquè com que ho veus cada dia no tens la visió fotogràfica que caldria de quan vas a fer un viatge i veus tot ple de coses noves, no?
El veredicte dels guanyadors es donarà a conèixer el 26 d'agost. Les obres seleccionades s'exposaran durant la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Fons Monetari Internacional ha fet una sèrie de recomanacions a Espanya per tal de certificar que el creixement de l'economia durant els últims 4 anys ha fet l'estima que el PIB que calcula l'activitat econòmica interna pugui augmentar un 3,1%, acompanyat també de la creació de llocs de treball.
Unes perspectives a curt termini molt positives, però que a llarg termini, diu l'organisme internacional, està condicionat a la superació d'algunes debilitats econòmiques com el deute públic, que diu s'ha de reduir, la desocupació estructural i la sostenibilitat del sistema de pensions per l'envelliment de la població. L'informe de la FMI proposa allargar la vida laboral, una cançoneta que fa anys que sentim, i fomentar els plans de pensions privats. El 2011 es va canviar l'edat de jubilació dels 65 als 67, tal i com ha dit la professora Concepció Patxot, professora de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, a una entrevista a l'Info Migdia i altres països, que aquesta reforma és més dràstica i automàtica perquè quan l'esperança de vida puja un any, la jubilació se'n retarda un altre. Això diu que garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions. Concepció Patxot ha destacat que el nostre sistema és molt antic i que és normal que s'hagi d'ajustar.
Aquest sistema es va organitzar quan ens començàvem a treballar amb 15 o 16 anys i ens jubilàvem amb 65 i poc després ja l'esperança de vida ens feia desaparèixer. I ara mateix la gent comença a treballar amb 25 o 30 i es jubilen amb 65 i li queden per davant doncs, una esperança de 30 anys aproximadament de jubilació.
També ha explicat que els factors demogràfics que han marcat la societat ens portaran a un cicle demogràfic on s'haurà de suportar una massa de jubilats més alta del normal.
Sí, és demogràfic, és això, l'esperança de vida ha augmentat, que això és una cosa que s'ha produït durant tot el segle passat molt paulatinament, però a més hi ha hagut un altre factor demogràfic, que és la fecunditat, i és que va haver-hi una explosió demogràfica en uns anys i després una caiguda. I això el que implica és que hi ha una generació que ha sigut molt nombrosa, que és la famosa generació del baby boom, que a més ha tingut pocs fills. I doncs quan arribin a jubilar-se, com que a més hi haurà més anys, produiran un forat, hi haurà una espècie d'un cicle demogràfic molt fort, perquè a més això durarà uns 20 anys, més de 20 anys. O sigui que estarem durant 20 anys suportant una massa de jubilats més alta de lo normal en els últims, en tot el període observat, diríem, no?
Patxot ha assegurat que retardar l'edat de jubilació és una bona mesura perquè ajuda a no retallar les pensions, ja que si la gent té bona salut i pot seguir treballant uns anys més, segueix aportant cotitzacions i s'estalvia de pagar pensions. Les persones que es podran veure més afectades en un futur no són aquelles que ara mateix estan en edat de jubilar-se, sinó els futurs treballadors.
Sí, però els que estan ara mateix no sembla que no són els més afectats. I el problema és que si no fem això, hauran de suportar tota la càrrega de l'ajust la gent que treballi mentre es jubili el baby boom, perquè llavors haurien de pagar més impostos per poder pagar les pensions. I tampoc és just que un problema que tenim ara i que és absolutament previsible, des de fa més de 20 anys que això els acadèmics ho diuen, que aquest problema el deixem perquè algú l'arregli no se sap quan, saps? I que ho hagin de suportar tot els futurs treballadors.
Serà vital incentivar els plans de pensions privats a llarg termini per a aquelles persones que encara tenen l'oportunitat d'estalviar i així poder complementar els diners que l'Estat proporciona. Una millora de la taxa d'atur ajudaria a solucionar aquest problema estructural que té Espanya i molts països europeus. S'assegura que quan abans comenci a implementar-s'hi aquesta reforma, millor, la professora Patxot creu que l'edat màxima a la qual es podria esbrinar serien 70.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Blanes enceta aquest proper cap de setmana la seva festa major amb reclams com el Maglari, la Judit Nedelman, l'orquestra Selva Tana i l'Hotel Cochambre. La festa comença quan encara està pendent de resolució judicial l'ensorrat al Festival de Música Jove a la Platja, programat del 21 al 25 de juliol, però aturat per la demanda d'un veí.
El passat cap de setmana ja es va posar en marxa la fira d'atraccions i tot ja està enllestit pel pregó de dissabte a càrrec de la dibuixant Pilarín Vallès, que farà un reconeixement públic a tres entitats que lluiten contra el càncer. L'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya, els Amics de Joan Petit Nens amb Càncer i la Fundació Oncolliga de Girona. Vallès donarà el tret de sortida a la festa de Santa Anna amb un discurs que completarà amb una sèrie de 15 il·lustracions original. Al mateix acte es lliurarà el trofeu al guanyador del primer premi del concurs internacional de focs d'artifici 2016, la pirotècnia Hermanos Fernández de Múrcia, i actuarà la cantant blanenca Núria Pérez Bielsa. Al mateix escenari actuaran Antonio i Paco Cortés, dos germans bessons de 7 anys veïns de Blanes que han arribat a la final del programa televisiu La Voz Kids en l'edició 2017. Juntament amb Néstor Asdrubal, la seva actuació serà un homenatge a Esteban, artista internacional d'aquesta localitat localitat veïna. Gran part dels actes de la Festa Major estan pensats per a petits i grans i adreçats al públic familiar. Un clar exemple és l'actuació del Mag Lari de diumenge al Teatre de Blanes, que ja té les entrades exhaurides, i el concurs de dibuix de la Colla Gegantera de Blanes. L'edició d'aquest any també ofereix oportunitats per ballar la nit amb l'Orquestra Salvatana, Hotel Cochambre i tot un cicle d'actuacions a la plaça dels Dies Feiners amb una nova edició de la Videofesta Mèxic dels anys 80, 90 i actuals. Diumenge, l'Esbar Joaquim Ruïra oferirà dansa tradicional amb música en directe de la Copla Catalana de Sons Essencials i dimarts, revetlla de Santa Anna a Hotel Cochambre al dia central de la festa. Serà dimecres amb l'Orquestra Salvatana. Un dels moments destacats serà el tancament del cicle que des de fa més d'un segle es tanca amb l'Aplec de l'Amor a la platja, arran de mar, que en aquesta edició comptarà amb la veu de Judit Niederman, una de les veus amb més projecció al panorama musical.
La Festa Major d'enguany té la voluntat de potenciar els talents locals, juntament amb noms reconeguts sense deixar de banda la tradició popular. El pressupost de la Festa Major de Santa Anna aquest 2017 és de 95.000 euros. A banda d'aquesta partida, també es destinen 126.000 euros per a l'organització del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que es fa el 22 i del 22 al 26 de juliol, i que aquest any arriba a la 47a edició. L'equip espanyol de tenis taula, sisè en el Campionat d'Europa Júnior.
L'equip espanyol de tenis taula, format per les jugadores calellenques del Suris Calella, Sofia Joansang i Alba Fernández, la també catalana Ana García del Vic i Marina Níñez de l'Alacant, ha quedat sisè per equips en els campionats d'Europea Júnior que s'estan disputant aquests dies a Guimarães, Portugal. Després de caure derrotades a quarts de final per la selecció de Sèrbia per un ajustat 3-2, ahir en el partit del cinquè i sisè lloc, el combinat espanyol va caure derrotat per un contundent 3-0 de davant la selecció de la República Txeca.
I el club de bàsquet Calella es reforça amb Robert Ureña. L'aler pivot bigatà de 30 anys i 1,95 m arriba al conjunt calellenc després de 3 temporades fora de competició per motius de feina. El club bàsquet Calella es reforça amb el veterà jugador per afrontar amb garanties l'objectiu de fer una digna temporada a segona catalana.
Segons el seu nou entrenador, Ureña serà una assegurança per l'equip, ja que és un jugador molt complet tècnicament, bon tirador, des de qualsevol distància, penetra bé i corre al contraatac. Ens aportarà rebot en les dues cistelles, agressivitat defensiva, tir exterior i joc interior. Ureña, que és nou a Calella, ja havia coincidit amb Paco García, anteriorment en diversos clubs com el Huert Pineda de Mar, AEK Malgrat i Mataró.
I ara la previsió del temps.
Jornada de cel entre poc i mig ennuvolat. De cara demà fins a primera hora del matí hi haurà intervals de núvols baixos. A partir de llavors el cel quedarà serè o poc ennuvolat. A partir de finals del matí les nuvolades creixeran i quedarà entre mig i molt ennuvolat. Les temperatures mínimes i màximes seran lleugerament més baixes. La visibilitat serà entre bona i regular. El vent serà fluix amb cops moderats.
I avui ens despedim amb la cançó Eugenio Salvador Dalí, de Mecano, perquè demà dijous al vespre s'exhumarà el cos de l'artista al Museu de la Fundació Dalí, degut a la demanda de Pilar Abel, suposada filla del pintor empordanès. Que passeu una bona tarda i seguim demà a la mateixa hora aquí a l'Infovespre.
Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Eugenio Salvador Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa,
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.